boques i l'aigua frisada.
El reconeixement d'aquesta veu que sentim de Mesquida torna a Mallorca 4 anys després que se li otorgués a Antònia Vicenç, la darrera dona guardonada. Amb la notícia cultural del dia hem arribat a les 10:04. La informació torna a les 6 del matí.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Aquest serà un programa radical perquè anirem a l'arrel, a la de la planta, a la social i a la científica, i aclarirem termes perquè un radical no ha de ser necessàriament violent ni extremista o extremista violent. Si ha de canviar alguna cosa de cap a peus, millor que ho faci a través del diàleg.
Raíz que debo a mis viejos, a mis hijos y a los besos que me guardo y que no di. Raíz que busco y no encuentro, que vive oculta en los versos que no escribo y que perdí. Raíz de todos nosotros, raíz que aguarda en los ojos, que hacen guardia para ver. Raíz abierta a la vida, raíz, hoguera y guarida, raíz que está por hacer. Sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. Sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah.
Interrogants que es planteja Pedro Guerra i que ens van bé per començar a il·lustrar la paraula polisèmica d'avui, que és radical, que vol dir, en primer lloc, relatiu o pertanyent a l'arrel, però també que afecta l'arrel mateixa d'una cosa, el principi d'una cosa. En el lèxic comú i en la política, radical significa que canvia del tot, de dalt a baix, una cosa, com és ara en política les institucions establertes. Radical és, per tant, el partidari de la política radical. Trump seria un tipus radical perquè vol canviar les institucions establertes?
Reasserted that America belongs to the American people, and I encourage all countries to take their own stand in defense of their citizens as well.
A Espanya tinguérem un partit radical, literalment Partido Republicano Radical, fundat l'any 1908 per Alejandro Lerroux, qui fou president del govern en 3 ocasions durant el bienni radical sedista entre l'any 1933 i 1935. Va néixer com a partit liberal, anticlericà i republicà, però tant el partit com Lerroux es varen anar desgastant amb el temps i amb unes circumstàncies molt mogudes que havia Espanya en aquell moment i viraren amb els anys cap a la dreta, i finalment la corrupció va acabar amb la seva carrera política. Vos sona, segur, el cas Estraperlo.
Este verano, ¿dónde queda la ruleta?
This is the night to remember. It's burning hot in December. You make me surrender. I follow you out on the floor. Rock with me now to the tempo. Ahora es el momento. My body's your tempo. Me muy caliente, amor. Una vida ganaste en la ruleta.
La ruleta, d'on cau la ruleta, deien. I de radical és la nostra paraula, bo, és que anem enllaçant una cosa amb una altra, com amb un titular d'avui mateix. Multa de 10.000 euros al Mallorca, el Real Club Esportiu Mallorca, per una bandera de radicals del Betis. Aquí teniu la paraula. El diccionari català no ho recull expressament, però sí la Real Acadèmia Espanyola, quan es refereix a radical com extremoso, tajante, intransigente. D'aquí segurament la confusió entre radical, extremista i violent, que no són equivalents, però ja anem veient que els seus significats són bastant similars. La Fundeu, la Fundació per l'Espanyol Urgent, ens diu que un individu violent no té per què ser extremista o radical, que un radical tampoc utilitza necessàriament la violència, ni és obligatòriament extremista, i que un extremista pot ser o no radical i no té per què ser violent.
M'he retrobat jo enmig del teu camí. Som la collita del que vam sembrar ahir.
M'he retrobat jo enmig del teu camí.
Som la collita d'ahir. Mare, avui t'escric des d'aquest món fred. Un mot en alfabet, res li passa a la set. De viure en un present que oblida tal vell secret. No recorda el passat, no recorda el pas següent. I ara volem tornar a l'instint de l'animal. Ara volem tenir memòria com un mineral. Ara hem trobat en la música lo natural. Amb qui poder escoltar l'arrel del nostre mal. Un arbre sense arrels. El seu sistema és un cel sense estels.
És un arbre sense arrels. És un estiu sense hivern.
És un arbre sense arrels. El seu sistema és un cel sense estels.
Avui hem triat una paraula radical. Només pronunciar-la ja te dona certa energia. T'empodera i te posa de mala llet, a parts iguals. I això té molt a veure amb els diferents significats d'aquesta paraula i de com l'usam. Miquel Àngel Ballester, professor de filosofia secundària, autor del llibre Negre de la filosofia. Com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies. Encantat d'estar amb vosaltres.
Quina paraula més xula, eh? Anem a s'arrel. Per començar, anem a la seva etimologia, Miquel Àngel.
Sí, radical, ve del llatí radicalis, i vol dir relatiu a l'arrel. És un terme vinculat, per tant, a la biologia vegetal i concretament a les plantes, no? No té un caràcter simbòlic, en principi, se refereix directament, com tothom pot entendre, a la part inferior d'una planta, no? Generalment subterrània, que la fixa el sol i absorbeix l'aigua i els nutrients. Uh-huh. Inicialment, per tant, radical té un significat totalment apolític. No?
Això és el que mos pareix, no? Però ho podem desenvolupar breument.
Sí.
Perquè parlàvem amb un filòsof. És un concepte interessant per la filosofia, Miquel Àngel, aquest terme radical?
Moltíssim. Està des dels orígens de la filosofia incorporat, no? Fixeu-vos que dins l'àmbit de la filosofia l'arrel és un concepte que té una tradició llarga, no? I ja comença amb els primers filòsofs, els anomenats presocràtics, no? Aquests filòsofs anteriors a Sòcrates feien servir la paraula arrel per referir-se als primers principis de la realitat, a les causes que formen la naturalesa, en els fonaments darrers de les coses que existeixen, no? És a dir, allò que les coses són realment i que explica més la seva existència, no? Mm-hmm. Però no se queda aquí, perquè més endavant, perquè fa alguna fita, una altra fita, Descartes, el pare de la filosofia moderna, pues troba el principi radical de la seva existència en el fet que està pensant, no? Uh-huh. En el joc que pensa, en el famós cogito.
Clar, va a s'arrel. I jo googlejant allò de filosofia radical, tot me sortien, sobretot, a dalt de tot, referències a Kant.
Sí, sí, Kant és una altra fita, també, que s'ha de parlar, no? Perquè Kant introdueix aquest concepte de radical dins un àmbit específic de la filosofia, dins ètica, no? I parla del mal radical, no? El més radical té a veure amb aquesta decisió d'actuar malament en coneixement de causa, de tenir mala intenció, no? D'actuar per interès egoista, sabent que allò que farem serà perjudicial pels altres, no?
I a Espanya, algun filòsof destacat?
Sí, per exemple, Ortega y Gasset, no? Ortega y Gasset defineix sa feina, sa tasca de filòsof precisament perquè és una tasca d'anar a les arrels, no? Ell parla del filòsof com un especialista en arrels, perquè precisament va a les arrels de les coses, no se conforma amb una mirada superficial, perquè té la voluntat d'anar al que està amagat, de cercar com les arrels mateixes, de cercar allò que sosté el que se veu, no?
M'encanta, i així podem comprendre. Tu diries que la filosofia és radical, Miquel Àngel?
Totalment, si no, no seria filosofia, no? Ho dius molt bé, no?, i amb molta raó. La filosofia és radical. I en quin sentit, però, ho és, no? Bé, ser radical en filosofia vol dir tenir el coratge d'anar a l'arrel dels problemes, no contentar-se en respostes inicials i immediates, en solucions improvisades o parcials. També té a veure no acceptar res com evident que no s'hagi examinat amb molt de detall, això és molt cartesià.
Sí.
I des de tots els angles, a més. Ser radical en filosofia vol dir, ni més ni manco, que dur la recerca fins a les darreres conseqüències. Mm. Pensar a fons totes les coses, no? Vol dir també anar en els fonaments, allò que les coses són en realitat, no? I ser radical en filosofia, pues, és tot el contrari de ser superficial, de contentar-se en les aparences. Per tant, la radicalitat de la filosofia és innegociable, no? És el seu autèntic sentit, és la principal raó de ser. La filosofia no seria filosofia si no anés a ser real dels problemes que planteja, no?
És així, és així, i mos agrada aquesta estirada de fil, però també ho relacionam amb la política radical.
Sí, sí, des dels temps, tal vegada, de la Revolució Francesa, no? Aquests temps tan agitats, no? Aleshores, en aquest moment, sembla que radical passa a caracteritzar en els propis revolucionaris, no? En aquestes persones que volen fer canvis profunds, immediats, i se pot entendre així radical com a contraposat a conservador en aquest moment, no? Hi ha una consolidació d'aquesta dimensió política de la paraula, no? De radicalisme i de lo radical, no? I aquí entra en escena, ni més ni manco, que Karl Marx, no? Que consolida filosòficament radicalisme, no? En la seva filosofia orientada a l'acció i dedicada precisament a promoure la transformació de la realitat, no? En Marx, la radical suposa estar compromès políticament en l'alliberament de la classe oprimida, d'aquestes cadenes que li impedeixen sortir de l'opressió i, per tant, implica estar a favor de l'emancipació, no?
Clar, i implica cert moviment en contra, no?, d'alguna cosa. No sé si per qui ve aquesta connotació negativa de la paraula radical.
Bé, la veritat és que avui la radical es està descontent, no? Es actua d'una manera en contra de, no? Encara que radical, políticament, així com parlàvem a la Revolució Francesa i en Marx, ha estat molt, diríem, vinculat a l'esquerra, avui se pot ser ultra i radical, és a dir, ultraradical, no? I fins i tot radicalment liberal i centrista, no? I anant a el que comentaves de la mala premsa, no? És vera que el radicalisme té molt mala premsa i pitjor encara opinió pública, no?
Sí.
Ser radical acaba o ha acabat sent un insult, una desqualificació. De fet, s'associa a una ideologia minoritària de grups i col·lectius extremistes que, en els quals atribuïm que són un perill, que poden actuar de manera, perquè poden actuar de manera violenta, no? I així hi ha una confusió, una identificació confosa entre radical i violent, no?
Sí.
En imposició d'idees per sa força. L'exemple típic és el de futbol, no? Els radicals, que són els radicals d'un equip? Són els seus seguidors més violents i agressius, no?
És així. I per exemple, Fundeu, la Fundació per l'Espanyol Urgent, ja mos separa termes extremista, radical, violent, no són equivalents, però
s'atoquen a vegades amb el significat. Per exemple, feminisme. Ets una feminista radical. Aquí pareix que t'insulten, no?
Sí, sí. És un intent de desqualificar el conjunt del feminisme, no? Quan realment el feminisme radical és una vessant feminista que té la seva pròpia trajectòria, les seves reivindicacions i la seva història, no? És el feminisme dels anys 60 i 70 del segle XX. És el que s'anomena la segona onada feminista. És un feminisme radical aquell que identifica l'existència d'una desigualtat permanent i estructural que no desapareix ni per art de màgia ni així com així, no? És el feminisme precisament que identifica l'existència del patriarcat com un sistema que oprima sistemàticament les dones i manté la desigualtat estructural, no? I que a més travessa tots els àmbits. És un encert veure aquesta transversalitat, no? Tots els àmbits de la vida, tant personal com social, i està present, per tant, aquesta discriminació a la cultura, a l'economia, en el llenguatge, a la família i a la vivència de la pròpia sexualitat, no?
Sí. I de tenim aquestes idees o ideologies radicals de les que se parla avui, creus que hem d'aclarir termes, Miquel Àngel? O tu, el manco, com les estàs aclarint, eh? Estirant des de l'arrel cap aquí on estem arribant.
És que fer filosofia és fer esforç amb els conceptes. Precisament, tocar un punt importantíssim en el vostre programa, no? És molt filosòfic, perquè conceptualitzar és entendre el món, és a dir, el món és llenguatge i nosaltres ens expressem en conceptes. Per tant, és necessari aclarir, doncs, per exemple, que avui parlem d'ideologies radicals, no? I ens referim, doncs, a idees dogmàtiques, intransigents, inflexibles, fins i tot irreflexives, massa rígides, tancades, immunes a les crítiques, no? I que rebutgen el diàleg i els canvis, no? Però a la vegada, alerta perquè hi ha ambivalència en quasi tot, no? O polisèmia, com li deies, no?
Sí.
Hem de reconèixer que tots som una mica, de fer un mea culpa, no? Tots som una mica radicals a l'hora de defensar les nostres pròpies idees, no? Però a la vegada hem de ser més radicals en segon què, no? Hem de ser més radicals, per exemple, a l'hora de defensar les causes justes, no?
Sí.
A l'hora de defensar radicalment la pau i la democràcia, no? Mm-hmm. I també a l'hora d'estar radicalment en contra, per exemple, de la corrupció. Així que la radicalitat és bona en aquest sentit, no?, de la paraula.
Idò, amén, Miquel Àngel Ballester, mos ha encantat començar a l'arrel i acabar sent tan combatius.
Radicals.
Sí, tan radicals en les bones causes, mos ha encantat. Miquel Àngel Ballester, professor de Filosofia Secundària, Valle de Lliçó, mos has donat, autor del llibre Negre de la Filosofia. Gràcies per ser tan radical.
Vinga, gràcies a vosaltres també per aquest radicalisme que duís.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és història.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Dissabte, a les 12, torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esportres en Joc.
Segueix amb Esportres en Joc del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes. I la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio. I al YouTube d'Esports IB3.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Oh, de la tierra donde vengo la raíz es fuerte. Me enseñaron a luchar pero no a ser valiente. Yo nací con el defecto de ser diferente. Porque no buscaba un cuerpo, me fijó en las mentes. De la tierra donde vengo el árbol sigue en pie. No recuerdo cómo era, pero sí quién fue. Las leyendas de su boca huelen a café. Y de sus palabras brotan todo lo que hice. De la tierra, del abono, del cultivo, del amor que no me dieron. Ni del que nunca he tenido, de las espinas de una flor, de los amigos. de la sensación de estar unidos. Tú siembras la duda en una rosa que no crece, deshojando margaritas y el querer desaparece. Y si el mundo nos marchita o el dolor nos envejece, sabremos ganar batallas, sabremos lo que se siente.
Un arbre sense arrels és poca cosa, té poc recorregut, i com que radical té sobretot una excepció relacionada amb la botànica, relatiu o pertanyent a l'arrel, hem demanat consell a en Francesc Bernat Mercè, paisatgista.
Bones, com estàu? I de jo avui volem que es xerrar de la part tan desconeguda de les plantes, ja que és la part que no sabeu, però igualment és la part més important de les plantes. Si l'arrel no funciona, la part aèria de la planta tampoc funciona. Les arrels és molt important cuidar-les correctament. És a dir, deixar-los el seu espai, que la terra estigui ben abonada, que no estigui compacta, que no hi hagi un excés d'humitat, que no hi hagi una manca d'humitat tampoc, ja que les arrels sempre han d'estar humides, però a tota la part, a vegades regant massa poc i només se rega la part de dalt de l'arrel, i la part de baix no repego i s'acaba assecant. En canvi, si hi ha un excés d'aigua, potser les arrels s'acaben produint.
Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits. Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits.
Els errors més habituals que cometem a casa a l'hora de cuidar les plantes, en aquest cas les arrels, també és que nosaltres veiem que la planta va malament i mos pensam que és la planta, però moltes vegades ve de baix, de l'arrel. Hi pot haver un cuc que se mos està menjant l'arrel i nosaltres no sabreu, i anar veient fulles que tornen grogues, i moltes vegades mos pensam que és un problema de la planta, però és un problema de baix, de l'arrel. Jo els consells que vos donaria per tenir un bon arrelament de la planta és quan tu adquireixes, te regalen, compres una planta, jo sempre recoman que es faci un trasplant. Sempre va bé treure la planta per veure l'estat de les arrels. Si té una part més podrida, si té cucs, si té un cuc i no ho veus, que passa molt, que a vegades venen qualque cuc desviver o qualque fong o qualque bacteri, si no ho veus, la planta mai t'anirà bé i no sabràs per què. Per això jo sempre recoman fer un trasplant, malament sigui en el mateix cossiol, veure com estan les arrels. I després també el que recoman sempre és que quan treus la planta, li teis amb unes estiradores de poda, amb unes estiradores de cuina, el que tingui, li teis una petita part de les arrels. Això fa que se sanegi tota la part radicular i creen noves arrels secundàries que facilitaran molt que la planta cresqui més, estigui més bona, capti més nutrients i vos anirà molt bé. És una petita part, són mil·límetres que hauríeu de tear. Això és consell que donaria.
Cauen dies com fulles i torno a ser aquí.
Si veus cucs, que moltes vegades passen, insistesc, llevar-los per complet de la planta, perquè vos podria fer maig. Hi ha un que se diu un cut de ferradura que en mesos se menja totes les arrels. Després tu veus la planta que se va tornant grava i dius, què està passant aquí, si ho estic fent tot bé? Pues mira les arrels i és aquest cuc que ha acabat amb pràcticament totes les arrels.
Al vespre de balla, damunt el camp pla i obert. L'hort és més tendre i més verd, encara el pagès treballa. El reflex d'un regaron, l'infant torna en la porcella i la lota amb la vedella pel Pacífic Oriol.
D'arrels també en trobam moltes de comestibles a l'hort. Pastanagues, raves, gingebre, naps, boniatos, remolatxa, nutritives, econòmiques i molt saboroses.
La meva arrel preferida és la safernària. És una cosa molt d'aquí, la pastanaga morada, la pastanaga negra. És una cosa molt d'aquí, que per moltes parts del món i d'Espanya és gran desconeguda, però nosaltres tenim aquest plat, aquest frit, que m'encanta, que té, i a més és un, és una arrel que té un munt de propietats antioxidants, te dona un munt d'energia, bé, és una passada, jo és la meva preferida. I és una cosa molt d'aquí, és com una identitat, i m'encanta. Després n'hi ha d'altres, que, com per exemple el moniato, que me fascina perquè tu sembres un quart de moniato, i d'allà te surt una planta enorme que te fa un munt de moniatos i és que sembres un tros i tens moniatos per una família. Això també és una cosa que me fascina. I bueno, fins aquí la meva aportació d'avui, d'aquesta paraula radical, que a vegades pot ser una paraula tan dolenta, pues jo vos he xerrat un poquet de la part bona, que sempre tenen les plantes i en aquest cas és l'arrel, una part tan desconeguda, però una part que si funciona, tot funciona.
Gràcies, Francesc Bernat Mercè, per estar amb nosaltres un dia més i arribar fins a l'arrel.
La sínia es queixa cansada i el safareig cau al broll amb un alegre soroll que emplena l'hora callada. L'era amb els daurats pallers, la casa cúbica i blanca, les dexeres de la tanca i el racó dels tarongers. L'aromàtic meló i la xíndria verda i rosa. La sínia es queixa cansada i el safareig cau al broll amb un alegre soroll que emplena l'hora callada. La sínia es queixa cansada i el safareig i el safareig cau al broll amb un alegre soroll que emplena l'hora callada.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Avui hem triat una paraula radical que va a l'arrel, que també és un signe matemàtic, com a 9 d'arrels quadrades i de cúbiques, jo com dirien en aquell concurs, passo palabra. I radical és també l'àtom o l'agrupament d'àtoms que conté un electró desaparellat.
Pasaron varios siglos sin que el hombre descubriera que vivía a su manera el electrón. Estaba en todas partes y no estaba en ningún sitio por aquello de la indeterminación. Vivía para siempre enamorado de un próximo y pesado nucleón. Jamás los vieron juntos en la Tierra, la Luna o el qué triste ser electrón, vivir en una nube. El electrón se aburre por definición.
La doctora Elena Manovens és dermatòloga especialitzada en càncer de pell i dermatologia estètica. També està al capdavant de la clínica dermatològica Dermatos. Benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Hola, Araceli, què tal?
Escolta, mira, quan feien la pluja d'idees en el voltant de la paraula radical, un membre de l'equip va dir, per què no xerrau de radicals lliures? Per què no xerram d'això? Les començam definint, Elena, què són?
Sí, i tant. Mira, els radicals lliures és un producte, diguem, del funcionament celular de qualsevol cèl·lula del cos i normalment, en condicions normals, el cos les cèl·lules produeixen aquest residu, diguem, que no és bo, però que tenim mecanismes per compensar-lo, per neutralitzar-lo i que no resulti perjudicial per nosaltres. Uh-huh. I en condicions normals hi ha un equilibri entre la producció i la neutralització d'aquests radicals lliures.
Uh-huh. Val. I jo sempre he pensat o tenc aquesta sensació, radicals lliures, ui, alerta, que això ens ha d'impactar la pell. Impacta?
Sí, impacta i molt, perquè això que t'has explicat fins ara és el funcionament normal, el que passa a la pell, i és que la pell és al final el contacte de la zona on el nostre cos interacciona directament amb l'ambient i tot el que ens envolta. I, desgraciadament, no tot el que ens envolta és bo. I aquesta situació d'equilibri es pot veure alterada per la irrupció d'elements de l'ambient que facin que la cèl·lula s'estressi. I és el que es coneix com l'estrès oxidatiu. I la cèl·lula, a l'estressar-se, funciona de més i produeix més radical lliure d'oxigen que el cos ja no té capacitat de neutralitzar. Llavors, aquí és on comencen els problemes, perquè comences a produir més radicals lliures dels que pots compensar. I no només això, sinó que hi ha determinats factors ambientals, com és la radiació solar, que no només fan produir més radicals lliures d'oxigen per aquest estrès de les cèl·lules, sinó que també ells mateixos els poden generar en els teixits, a l'impactar en els nostres teixits. O sigui que hi ha una doble via de producció de radicals lliures per aquest contacte amb l'ambient.
Uh-huh. Val. I parles de les cèl·lules, no?, que se desbaraten. Per tant, uh-huh, aquests radicals lliures tenen relació també amb el càncer, o amb el càncer cutani, concretament?
Sí, perquè quan vos xerrava del mal que pot fer aquest radical lliure, doncs pot produir diverses alteracions a nivell celular, tant de la cèl·lula en si com del seu ADN, que és el seu llibre d'instruccions, i si es danya, llavors la cèl·lula o directament ja no funciona bé o pot inclús arribar a morir o passar en una fase, diguem, com a que es queda mig adormida. Sí. I això implica, no?, un mal funcionament a nivell de cel·lular i de la pell.
Com tot o pràcticament tots deu poder prevenir i hem de saber quin és l'origen de tot això. Parlaves de radiació solar. Quins serien els principals factors que augmenten la presència de radicals lliures?
Mira, a la pell tenim, per una part, tot el que és la inflamació, qualsevol estat inflamatori, ja sigui autoinflamatori o inflamació per factors externs, fa produir radicals lliures, i després el que parlàvem de les elements ambientals que, amb els que interaccionem i que ens poden fabricar radicals lliures, ja la radiació solar és el més potent i el més, diguem, present i el principal actor. Hi ha també la contaminació, hi ha el tabac, hi ha determinades substàncies a les que puguem estar exposats puntualment, no? Depenent doncs, de la feina o de lo que un faci, per lo que dèiem, no? Que la nostra pell està constantment en contacte amb un munt d'elements durant tot el dia.
Val, sí,
i a totes
sí.
hores.
I com la podem protegir, Helena?
Mira, hi ha dos vies. Una és el que són els antioxidants. Els antioxidants el que fan és neutralitzar aquests radicals lliures d'oxigen. És a dir, aquest mecanisme que hem parlat al començament d'equilibri, no? I de dir, bé, si em produeixo més, necessitaré més elements que m'ajudin a neutralitzar, i això és el que fan els antioxidants. Uh-huh. El que passa és que els antioxidants, és el que jo sempre dic, que és ja anar un pas endarrere, perquè ja hi ha hagut aquest dany cel·lular i la cèl·lula ja s'ha estressat i ja ha fabricat aquests radicals lliures d'oxigen. Llavors, a mi em sembla molt més interessant tot el que són els mecanismes preventius. Si ja directament no sotmetem a la cèl·lula en aquest estrès, ja no hi haurà un augment de radicals lliures i serem molt més efectius. Per tant, evitar la radiació solar, evitar tabac, evitar exposició a contaminants, no? Tot el que ja podem evitar d'aquests mecanismes que ja sabem, perquè després n'hi ha d'altres que ni tan sols els coneixem malauradament a dia d'avui, però tot el que sabem positivament que ja pot acabar generant-los, doncs evitar-ho. I ja, per sort tenim moltes maneres avui en dia de fer-ho.
Val, i ara que t'has enxerrat també pens que segur que hi ha molt de mites, això de amb una cremata ja n'hi ha prou. O això només és cosa de vells, no sé.
Sí, sí n'hi ha, i això està molt en relació, per exemple, amb el que ara comentàvem d'anar a fer, a neutralitzar o directament evitar. El tema dels antioxidants, quan un es posa un antioxidant amb crema a la pell, el problema és que hi ha molt d'oxigen a l'aire també, i a vegades s'uneix abans en un oxigen de l'aire que no en aquest radical lliure d'oxigen que volem neutralitzar. I al cap de mitja hora, aquest antioxidant que ens hem posat a la pell ja no té capacitat de neutralitzar res més, i per tant tots els radicals que es generin nous tornaran un altre cop a quedar lliure sense ningú que els neutralitzi. I és el problema que tenen els radicals, els antioxidants en crema.
Ja.
No, que duren molt poquet perquè de seguida estan ja enganxats a una molècula d'oxigen de l'aire. Uh-huh. Per tant, a la pell encara té més sentit el fer un efecte preventiu, no? I l'intentar prevenir directament aquest dany.
Val.
Amb un protector solar.
Exacte. I algun consell clau? Algun consell clau per protegir la nostra pell, encara
no.
Que me n'has donat molts,
Sí, mira, per mi, jo sempre ho dic, que al final hi ha petites accions que tenen molt impacte si van allà on s'està generant el problema més, no, amb més pes, que és en el cas de la pell, sense dubte, és la radiació solar. La radiació solar és la responsable del 60-70% de l'envelliment, i aquest envelliment passa per aquest augment dels radicals lliures d'oxigen que lesionen a les cèl·lules i fan que funcionin pitjor. Uh-huh. I avui en dia hi ha molts mecanismes per poder fer tot el que sigui. Jo crec que aquí en el programa ja ho he dit diverses vegades, que jo sempre dic que es pot fer tot el que sigui a l'aire lliure, i més vivint aquí a Mallorca, que tenim un munt de natura per disfrutar a l'aire lliure, però tenim moltes maneres de protegir-nos amb protectors solars, amb samarretes o roba que ja està adaptada en això, gorres, barrets, buscar ombres, no? I al final són accions que tampoc són tan complicades de fer i per contra tenen un impacte molt gran perquè estan evitant el que dèiem, no? El principal factor de producció d'aquests radicals lliures d'oxigen.
Molt bé, idò, mireu la pluja d'idees o mos ha duit a parlar de radicals lliures a partir d'aquesta paraula radical, que és molt potent, eh? Molt de sentits, ja ho veus. Sí, idò, sí. Li hem d'agrair la doctora Helena Manovens, que és dermatòloga especialitzada en càncer de pell i dermatologia estètica i al capdavant de la clínica Dermatos, aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio, perquè sempre és molt didàctica i jo crec que mos queda fàcilment tot el que mos explica en el cap. Helena, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Araceli.
Vetres Ràdios, coneixement.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Ibiza, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Todo se inunda y piensas que nunca. Toca la bala en tu pecho y asusta. Y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa. Y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado. Y tus ojitos tan mojados no han secado. Y tú que tanto te mereces, no todos permanecen y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidando la raíz, cuidando la raíz, cuidándola.
Aquest ha estat un programa radical, amb una amarga cifra al control tècnic i tot l'equip d'Entre avui i demà al peu del canó. I això inclou producció, documentació i assessoria musical. Hem d'anar baixant barrera i per això necessitem l'ajuda d'un tipo radical.
A punt d'acabar, Entre avui i demà, baixam la barrera.
Juanmigo Mila, benvingut a Entre avui i demà, com estàs?
Pues molt bé, moltíssimes gràcies per ser convidat.
Avui baixant barrera amb tu, ara anirem estirant desfil i entendrem per què, però si en Juanmigo Mila li dic radical, que li ven el cap primer de tot?
Ui, radical és avui en dia una paraula molt important, és el que m'ha donat allò sustent de la vida. Radical és el nom que tenc a la meva feina i per jo radical vol dir canvi. Bàsicament ve a ser com un reset, començar algú des de zero d'una manera estricta i és el plantejament que m'ha ve des de que ho vaig decidir de posar el nom Radical Tattoo, diguéssim, a la feina.
Radical Tattoo, és que en Juanmigo Mila ja mos ho diu, és tatuador, el capdavant de Radical Tattoo, amor, així que aquesta paraula avui mos ha duit fins a tu, t'agraïm baixar barrera, i tu xerres, deies això d'escanvi, perquè tu vares començar com a dissenyador gràfic, no, Juanmi?
Il·lustrador, jo vaig fer els estudis d'il·lustració i quan vaig acabar tot vaig arribar, bueno, jo som menorquí, quan vaig tornar a Menorca, vaig plantejar més futur i, evidentment, a Menorca no existia molt de bueno, no hi havia moltes opcions per viure de la il·lustració i va ser quan vaig decidir apostar per algo totalment innovador, que era el món del tatuatge. Ja vos podeu imaginar Menorca fa 30 anys, com devia ser, i vaig apostar per algo que era molt desconegut en aquell moment i que a dia d'avui està en auge. No hi ha cap ciutat en el món que no hi hagi estudis a qualsevol puesto. vaig ser pioner i vaig apostar per algú que per jo era molt, un món molt, molt desconegut. Mm-hmm. Així és que per això la paraula de radical, perquè va ser apostar per algú que, bueno, gràcies a Déu, me va sortir bé.
Que bé, que bé. I aquí va ser radical, en Juanmi. I tu què dius, això, venc de il·lustració. Els teus primers estatus eren això de collita pròpia. Has marcat la teva manera de fer dins il·lustració en els tatuatges o no necessàriament?
Bueno, quan jo vaig començar era una feina moltíssima més artesana que avui en dia. Avui en dia, entre les impressores que te treuen la plantilla i l'iPad que te lleva molta feina, a internet que ha picat molt fort, la IA que t'ajuda amb els dissenys, tot això fa que la feina hagi, sigui molt més lleugera, no? Quan jo vaig començar, els inicis eren més rudimentaris. Tenies de preparar les agues, les tenies de soldar. Jo havia fet l'escola d'arts i oficis a Mó, a la qual venia d'una base de bisuteria, sabia soldar, però era una feina molt més artesana. Els dissenys no els tenies de crear tu, perquè no existia pràcticament internet. Tenies de comprar les revistes de referència d'importació, perquè a Espanya no hi havia res. Clar, amb 30 anys ha canviat tot d'una manera brutal.
Uh-huh. I tu ets capaç de definir el teu estil, Juanmi, o no?
Bueno, me trobo molt més còmode amb el que es diu black and grey, que són tatuatges amb sombres, però no li pos pegues a cap estil. O sigui, a Menorca és molt petita i no te pots especialitzar a un tipus en concret, perquè si no te tancaries moltes portes.
Ja,
així
ja.
És que nosaltres, intentant tocar tots els palos, però sí que me trobo més còmode amb el sombrejat.
Val. I conta-mos algun tatuatge que hagi estat especial o perquè com s'ha fet o qui s'ha fet o perquè t'ha duit molta feina.
Amb 30 anys he tingut tantíssimes experiències i sempre me demanen quin és el tatuatge que més m'agrada i és molt difícil de definir, perquè hi ha tatuatges, jo divideix en dos sectors el tatuatge. La gent que se fa, o els clients, no? La gent que se fa un tatuatge per estètica, que llavors l'únic que cerca és algo que sigui, que li agradi o el que és. I després hi ha l'altra banda, que són els tatuatges que són per motius personals, on el que prima és el significat, més que l'acabat, no?
Ja.
Podria ser, per exemple, un dibuix del seu fill de 2 anys, una firma d'un avi, coses molt personals. I dins d'aquest segon grup hi ha tatuatges que són positius, en aquest cas que hagi nascut un fillet, i coses més negatives, no? que qualcú s'hagi anat per una manera dràstica. Llavors, no tots els tatuatges ho passes bé, perquè hi ha una història darrere i no sempre és positiva.
Yeah.
Hi ha coses que me conten els clients que me fan, me feren molt, no? I coses molt positives. Això tot depèn de lo que signifiqui per al client el tatuatge.
Que bo que t'ho transmeti també el client, no? Això també t'ha de donar a tu un plus de responsabilitat,
Jo més no me fa vergonya dir que més d'una vegada he plorat amb el client.
Ja.
O sigui, hi ha coses que són molt emotives i quan t'expliquen el per què, perquè potser tu estàs fent el tatuatge i no és conscient del significat, però quan t'expliquen el per què, pues te toca d'una manera significativa i sí. Sí,
ja, ja ho imagino.
Hi ha vegades que ens hem fotut una plorera que està molt bona.
Ja ho imagino. I n'hi ha algun de tatuatge que hagis dit no, mira, aquest no te'l puc fer o no te'l faré o qui no?
Sí.
Això ho has dit també?
No, l'única cosa que jo respecte el client, jo no som qui per dir el que se tenen de fer o no, però sí que hi ha una cosa que des del principi he dit que no ho faria, no ho he fet, que són tatuatges xenòfobos.
Uh-huh.
O sigui, qualsevol cosa que dugui un significat racista o que tingui connotacions molt negatives, ni ho he fet ni ho faré.
Molt bé. Nosaltres ara xerram amb en Juanmi Gomila, de Radical Tattoo Amo. Tenc davant meu una foto teva de fa poquet, del mes passat, que surt en el diari Menorca, que te veig molt somrient, amb una camisa de màniga curta, un rellotge, una gorra negra, unes ulleres, la barbeta així ben retallada, I a sa cara no veig cap tatu, en els braços molts, hi ha algun lloc del teu cos que no dugui tatu?
No duc tants com hi ha molta gent que duen en el gremi. Hi ha molt de clients que duen més tatuatges que jo. Jo duc bàsicament els braços i alguna cosa de l'esquena, però visibles ja no més.
Ja no més, molt bé. Hem d'anar acabant, però abans de fer-te les dues preguntes habituals d'aquesta secció, te volia demanar per la Marató Solidària, que ja fas des de fa 5 anys, sempre a benefici d'alguna entitat, alguna causa, no? Ara heu fet una fa poc.
Jo m'agrada el descans i he tingut un podenco, he tingut un ratoner, ara tenc un galgo, tots venen de protectores, I sempre he estat molt socialitzat amb el tema de l'adopció. I llavors, pues, mira, fa uns anys vaig decidir fer una marató a benefici de la protectora d'animals. Va anar molt bé, l'acollida va ser molt bona i ho he fet 5 anys. Aquesta vegada ha estat la cinquena, ho vaig fer el mes passat. Salvo de l'època Covid, que en lloc de fer la donació als animals, ho vaig fer a la Creu Roja perquè trobava que hi havia molta gent necessitada i vaig pensar que era un any per ells.
Molt bé.
No és que ho faci cada any, sinó que quan trob que és el moment.
Molt bé, molt bé. I no és una marató de córrer, és una marató de fer tatus, eh? Durant
tatuatge tot
durant
el dia,
fent
12 hores,
hores
de tatuatge interromput.
Fantàstic.
I tot el que el 100% de lo que recaudam. Pues ho donem a l'associació que en aquest cas enguany ha estat a la PPP dels cans de potencialmente peligrosos, que es diuen sense seró.
Uh-huh. Molt bé, i avui mos ajuda a baixar barrera en Juanmi Gomila, que és tatuador i que fa un home com tu abans d'anar a dormir, Juanmi. És que nosaltres fem una llista per tenir consells per dormir millor. Alguna idea?
Simplement estar relaxat, o sigui, tots els mals de caps que tinguis durant el dia és millor que quedin, perquè si no ens el demà t'alces amb els mateixos problemes.
Sí.
O sigui, és l'únic que intenta arribar a casa i tota l'atenció que hagi pogut tenir o el que sigui, deixar-la de banda per poder començar el següent dia d'una manera més positiva.
Molt bé, molt bé. I necessitem una cançoneta per baixar barrera fins demà. Quina mos proposes?
Aquí sí que te diria una cançó que seria de Radiohead, Creep. Vaig tenir la sort de poder anar al concert, crec que va ser en el 93-94 a Barcelona, la Sala Celeste, que avui en dia ja no existeix, i me va impactar perquè eren uns desconeguts, i des d'aquell moment pues, la cançó aquesta de Radiohead sempre m'ha duit molt bons records.
Molt bé.
Així, sense dubte, Creep.
I de jo deia una cançoneta per això, és un temacle. Així que amb aquest acabarem. Juanmi, ha estat un plaer que mos ajudessis avui a baixar barrera, Juanmi Gomila, i moltíssima sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi tot bé.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice.
special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.